12 i 12 minuts, obrim la tercera hora del programa, com cada dijous, cinema. Ja va anunciar la setmana passada, però Sergio Morales...
Què tal?
Que ni aquest dijous ni la setmana vinent ens pot acompanyar el nostre crític de cinema habitual, com és l'Àngel Comas.
Per tant, de crític d'emergència en teniu a mi.
Vaja. I una pel·lícula d'emergència, diríem, també?
D'emergència, sí, perquè no crec que sigui com el Comas ni de bon tros, ni a la sabata ni arribo.
La pel·lícula és?
La pel·lícula que analitzem avui és la nova de Danny Boyle, Trends.
Una pel·lícula que era una de les estrenes de la setmana passada en cartellera.
Exacte, sí
senyor. I precisament això ens va bé per parlar de quines s'estrenen aquesta setmana.
Això mateix. Abans de res, com sempre, repassem què tenim aquesta setmana. Dues estrenes, les dues a Yelmo. La primera, el retorn de Superman, El Hombre de Acero.
El mundo es demasiado grande, mamá.
Pues haz que sea pequeño. Concéntrate en mi voz. Imagina que es una isla en medio del mar. ¿La ves?
La veo.
Mi hijo iba en el autobús.
Doncs tornem-hi amb Superman.
Un retorn esperat.
Un retorn esperat, i és que el remake que es va fer fa un parell d'anys no va ser el millor, podríem dir. Recordem, l'original, la de la Christopher Reeve, és la que tothom recorda com la millor. Es va fer un altre fa un parell d'anys que no va quallar. I ara Zack Snyder, director entre altres pel·lícules com 300, es fica en aquesta pel·lícula que, des del meu punt de vista, té molt bona pinta. Superman és un superheroi que dona moltíssim de sí, i no sempre s'aprofita, ni tan sols les pel·lícules de Christopher Reeve, trobo que s'aprofita. És un gaudi pels ulls el que es veuen aquestes pel·lícules, els fets especials i acció i tot plegat, però va molt més enllà, això. Així com el Christopher Nolan ha aconseguit arribar més enllà amb Batman, que el que havia fet Tim Burton, per exemple, sembla que el Zack Snyder ho intentarà almenys amb aquesta pel·lícula. Veurem el resultat quin és, això sí.
I aquest cop el nou Superman és l'actor Henry Cavill,
sí,
conegut pel seu paper a la sèrie Els Tudor.
Exacte, és l'única cosa que se sap d'ell, és una cara coneguda televisiva, però poca cosa més. És un noi que, si el veus, mai diries que podria fer de Superman. No té la pinta de Superman d'aquesta perxa, però vaja, veurem què tal li va en aquesta pel·lícula, que estarem ben pendents. I una pel·li, per cert, on també apareix el Russell Crowe, que va guanyar un Oscar per Gladiator, entre d'altres pel·lis.
Recordem que aquest 2013 fa 75 anys de l'aparició del còmic de Superman, i una pel·lícula, aquesta, Superman, l'home de cer, que arriba a Catalunya, com diem, demà divendres, ho fa també a la cartellera santcoatenca, almenys que en tinguem constància, a través dels cinemes Yelmo.
Exacte.
I que als Estats Units ja s'ha convertit en la millor estrena en un cap de setmana al mes de juny, aconseguint 125 milions de dòlars a la recaptació de taquilla.
Doncs a veure si això es contagia aquí, perquè sembla que últimament les coses no van tan bé, eh?
Pel·lícula que ostentava el rècord fins ara amb 110 milions de dòlars, saps quina era?
Ui, no, sorprèn-me.
Toy Story 3.
Toy Story 3?
Hòstia, també, mira, no sé si la recomanes com a pel·lícula. Jo crec que sí, eh?
I tant, home, les tres pel·lícules són fantàstiques.
Així com la tercera entrega de Rec, podríem dir que va defraudar.
Aquesta no l'he vist, imagina't. Però Toy Story 3 sí que és fantàstica, és una pel·li sensacional, es miri per on es miri. I és que Pixar fa molt bé les coses, això és evident, que treballen molt i molt bé, i de fet tornen un cop més a portar la seva història de monstres, en aquesta ocasió a la universitat.
Monstruos University, ¿alguien se baja aquí?
Ya soy oficialmente un universitario. Llevo esperando esto toda mi vida. Voy a ser un asustador.
Doncs tornen els dos monstres de Monstruos S.A., el Mike i el Sullivan, tornen a la pantalla gran. En aquesta ocasió és una prequela, és a dir, com es van conèixer aquests dos personatges. Ja t'ho dic, una pel·li sembla bastant previsible. Quan es van conèixer es portaven malament, i és la història de com es fan amics. Ja, a partir d'aquí, poca cosa més. A la universitat, riures i poca cosa més. O sigui que, bé, si la primera us va agradar, jo crec que aquesta, pels nanos, és fantàstica.
Allò que tant t'agrada a tu, Sergio, una seqüela d'una pel·lícula, en aquest cas de Monsters S.A., I comentarem, vaja, ara aquesta hora, aquestes dues pel·lícules, tant Superman com Monster University, sí, perquè són dues estrenes, i a més, dues estrenes, podríem dir, optimistes, juntament amb una altra gran estrena que serà Hannah Arendt, exacte, perquè la gent torni a anar al cinema després, sí, que el cap de setmana passat haguem tingut el pitjor cap de setmana de recaptació de taquilla al cinema a la història, exacte, a l'estat espanyol.
De fet, molts diaris online es pregunten avui a les seves enquestes si això és a causa de l'IVA, i pregunten a la gent,
home,
si no va al cinema per l'IVA. Jo no crec que sigui per l'IVA, el preu del cinema ha pujat molt en els últims 5 anys, però una barbaritat.
És una part, però aquesta pujada de l'IVA la, sí, tenim des de fa, què, un any? Any,
sí,
i mig?
Des de principis d'any, si no vaig malament, sí, exacte.
En canvi, fa 10 anys que diríem que el cinema ha començat a anar a la baixa.
Ah, exacte, però és que les entrades són molt i molt cares, no només l'entrada, sinó les crispetes segueixen sent molt, molt cares. Per tant, passar una tarda al cinema, vaja, no és un, no és una activitat que tothom pugui permetre's, potser una persona o dues sí, però una persona que ha de pagar l'entrada de quatre persones, una família sencera, potser no és tan econòmic, i s'ho plantegen abans d'anar al cinema, prefereixen quedar-se a casa, llogar una pel·lícula o baixar-se-la per internet, que és el que passa més sovint.
De fet, no enganyem a ningú, les dades ens diuen que la venda d'entrades ha caigut de 30 a 18 milions d'euros a Catalunya i de 145 a 90 a l'estat espanyol en aquests 10 anys, com comentàvem. I hi ha mesures al respecte, perquè hi ha cinemes com l'Alexandra de Barcelona que venen, sí, entrades a 4 euros a totes les sessions, des de dilluns fins a diumenges, d'altres fan 2 per 1.
Clar.
Tothom se les empesca com pot.
És això mateix, o sigui, el cinema sí que és cert que ha pujat el preu considerablement en aquest últim any pel tema de l'IVA, però com deies, ja portava pujant de preu des de fa bastants anys. Per tant, de què és la culpa en aquest moment? Del govern per pujar l'IVA, o de les sales per pujar constantment el preu de les seves pel·lícules com a resposta absurda des del meu punt de vista a la pirateria? Perquè si puges els preus, el que fa és alimentar més la pirateria. Al final és un peix que es mossega la cua, i com un dels dos, una de les dues parts no posi fre, això no s'atura. I el cinema, doncs, malauradament, és que arribarà un punt que no tindrà sentit.
Doncs un rècord negatiu, el que es va assolir el cap de setmana passat amb aquests 2,3 milions d'euros recaptats en taquilla, quan sol estar entre els 5 i els 10 la recaptació.
Efectivament.
Deixem això i passem a temes més alegres.
Anem a
parlar. La pel·lícula d'avui.
Sí.
O no ens portarà alegries.
Bé, depèn de la persona. Jo, primer de tot, he de dir que...
Tu confies primer de tot en el director.
Moltíssim. És un dels meus directors preferits, Danny Boyle. Ha fet pel·lícules sensacionals. Per mi, aquesta de les que he vist seves no és ni de bon tros la millor ni de les millors. No està al top 5 ni de conya. En tot cas, si et sembla, comencem, com sempre, escoltant el tràiler de Trens.
Hay algo escondido dentro de mí.
Es un recuerdo.
¿Un recuerdo?
Un recuerdo de lo que hiciste.
Cualquiera puede robar un cuadro.
El precio de salida es de 5 millones de libras.
Basta con rodearse de los mejores.
¡Al suelo! ¡Al suelo!
Pero ninguna obra de arte...
D'entrada, a mi la música m'encanta. Del tràiler i de la pel·lícula. Això no fa.
Jo l'he recordat perquè aquest tràiler, evidentment, el vam llançar la setmana passada,
sí,
comentant les estrenes, i també m'ha agradat molt, he de dir-ho.
Sí, la música, de fet, de la pel·lícula és sensacional, i, de fet, Danny Boyle destaca per això. Va fer una tria musical força acurada, amb cançons que ja estan fetes. Poques vegades utilitza música original per guarnir les seves pel·lícules. Això hi ha molts, hi ha bastant directors que s'ha posat bastant de moda. Això, el que ha fet més escola en aquest sentit és el Tarantino, que mai utilitza versions originals, sinó que tot, pràcticament tot, és de cançons que ell recorda quan era nano i que les posa en aquesta pel·lícula. En fi, de què va Trens? És la història d'un lladre d'obres d'art, el qual, després de fer un robatori, no recorda on ha deixat el quadre en qüestió que acaben de robar, perquè li donen un cop al cap. Llavors, és una amnèsia, podríem dir. Llavors, el seu cap li contracta una psicòloga per hipnotitzar-lo i trobar on ha deixat el quadre dels nassos. I a partir d'aquí gira la pel·lícula. Clar, és una mica estrany com funciona tot plegat, perquè el Danny Boyle normalment el que acostuma a fer és, a través d'una premissa que no dona per fer una pel·lícula d'acció, et fa una pel·lícula d'acció, i en aquest cas és tot el contrari. A partir d'una pel·lícula que la premissa és totalment de pel·lícula d'acció, no et fa una pel·lícula d'acció, et fa una altra cosa, una cosa molt més introspectiva i que va molt, molt més enllà. Vist així, té força mèrit, perquè clar, tu veus una pel·lícula de lladres, de Juan Blanc, de... una noia que hipnotitza aquest noi perquè pugui saber on ha trobat el quadre. Tot és molt estrambòtic, molt exòtic, i sembla que hagi d'anar a un punt que no arriba fins pràcticament al final. Hi ha una escena molt, molt, molt breu on es desencadena tot el que s'està coent de la trama. A mi, ja dic, de les pel·lis de Danny Boyle és la que menys m'ha agradat, de les que he vist jo almenys. És la que menys m'ha agradat, però no, per això trobo que sigui una mala pel·lícula. A favor de la pel·li, el James McAvoy, un dels protagonistes, és un actor sensacional que ha fet moltíssimes pel·lícules, normalment de dolent, com el cas d'aquesta pel·li.
Encarna el paper del Simon.
Exacte, també apareix el Vincent Castle, també un altre tros d'actor.
Seria el cap de la banda.
Exacte, i la Rosario Dawson, que és una noia que estem acostumats a veure-la novament en papers de la noia, per entendre'ns. Aquí també fa de la noia, però...
De la noia vol dir la protagonista,
sí,
i maqueta.
Sí, 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 exacte. Però
aquí és la hipnoterapeuta.
Fa, per mi, el millor paper de la pel·lícula, Rosario Dawson. Jo aquesta noia la recordava de Death Proof, d'aquella pel·lícula del Tarantino, així basada una mica a les pel·lícules dels anys 70-80, i l'únic que feia era ensenyar carn, així de clar. I en aquesta pel·li va bastant més enllà i fa un personatge molt, molt seriós.
És a dir, que per fi ha descobert o li han deixat mostrar que té talent.
Jo segur que és bona actriu, això seguríssim, que falta molt sovint que trobi un director, que confia en ella i en les seves qualitats com a actriu, i que li doni un paper adequat. També això és molt complicat de dir. I ens porta un cop més a Tarantino, això. Tarantino molt sovint agafava actors que no, ningú donava un duro per ells i el ressuscitava. Si no recordem el John Travolta o el David Carradine també, que estava desaparegut i va aconseguir que fes un paper a Kill Bill extraordinari. Doncs aquest home ha fet una miqueta el mateix, treure una miqueta de la casella a Rosario Dawson, i tant de bo li vagi molt bé, perquè realment ha demostrat en aquesta pel·li que és molt, molt, molt bona actriu. Què li trobo a faltar a aquesta pel·lícula? Doncs una mica més segell Danny Boyle, i té molt segell Danny Boyle aquesta pel·li. Per una banda, té moments de moltíssima gent i de caos. Això a les pel·lis de Danny Boyle és una constant. De fet, ara repassarem una mica la filmografia d'aquest home i veurem que això és una cosa molt, molt freqüent. Molta gent. D'altra banda, la música, la tria musical és fantàstica. D'altra, moments de bogeria i abstracció. De fet, és el punt fort de la pel·lícula. Totes les pel·lis que hem vist del Danny Boyle tenen algun moment en què el protagonista perd el cap.
Bogeria i abstracció, sobretot l'abstracció que si es trasllada a l'espectador, que és a les seves butaques.
Clar, però normalment
fa despertar l'interès en la pel·lícula.
Exacte, normalment és un moment, això, a les pel·lícules de Danny Boyle. En aquesta és pràcticament tota la pel·lícula. Només que comença i que el noi rep el cop al cap, a partir d'aquí ja comença aquesta bogeria, aquest moment de no saps ben bé si el que estàs veient és realitat o és un somni, no ho tens clar. Vas una mica entre una cosa i l'altra.
És a dir, que no pots despistar, no pots treure els ulls de la pantalla.
No, home, és una pel·li bastant agradable de veure, eh? Tampoc és tan... No és complicada de veure. Potser la manera en què està narrada podria ser complicada per un altre director, però el Danny Boyle és un narrador extraordinari. Insisteixo, per mi, dels millors directors que hi ha ara mateix, ja li van reconèixer més Landon Millionaire fa un parell d'anyets, el 2008, com a millor director, i s'ho va guanyar. També el van nominar per la pel·lícula 127 hores, i també van demostrar que amb 3 duros podia fer una obra mestra com és aquesta pel·lícula. Llavors tenim aquests 3 elements, tenim la gent, la música i l'abstracció, i aquí tot apareix, és evident, però apareix en un ordre diferent en el que ens té acostumats el Danny Boyle. Normalment és
que seria
tota l'estona moltíssima gent i al final aquest moment de bogeria, de solitud, d'abstracció, i la música és una constant. En aquesta pel·lícula, que tenim més bona música al principi, tenim molta gent al principi, i a partir dels primers compassos ja comença la bogeria. Llavors és una estructura diferent al que acostuma a fer Danny Boyle. No sé si això deu ser un experiment, no ho tinc massa clar, si s'estava posant a prova, però és la pel·lícula més diferent al que ens té acostumat l'amic Boyle. Com et deia, si vols repassem una mica les pel·lícules que té aquest noi, el Danny Boyle, per mi, insisteixo, dels meus directors preferits, i em va alegrar molt saber que l'Àngel Comas coincidia amb mi en aquest sentit. Això, mira, és motiu d'orgull.
Som-hi, repassem una mica el que ha fet, per si a banda d'anar als cinemes a veure Trens, voleu recuperar algunes pel·lícules de Danny Boyle com a director, i després entrarem a la crítica, a veure si avui, Sergio, coincideixes tu amb les crítiques que sempre provem des del programa, les que fan els companys tant d'Amèrica com d'aquí de l'estat espanyol.
Veurem què hi digo. Mira, Danny Boyle té pel·lícules, per mi la més coneguda és Trainspotting. Aquesta és un clàssic, una pel·lícula del 96 amb l'Evan McGregor, que parla, retrata el món de la drogodicció a un gueto d'Edimburg i a Londres, i ho fa d'una manera extraordinària, basada en el llibre de l'Irvine Welsh, i ho fa perfecte. De fet, l'Irvine Wells, l'autor del llibre original, va estar molt involucrat en aquesta pel·lícula, per tant, no queda cap fil, diguem, sense cosir, per dir, en aquesta pel·lícula. Una pel·li sensacional, i on ja es veu això, sembla que el llibre estava fet per ell. Era evident, perquè el llibre segueix aquesta estructura de les pel·lícules de Danny Boyle, de la persona acompanyada, la persona sola, i la persona que al final busca una solució, busca la seva felicitat al final. I el llibre aquest està totalment basat en això. Una altra pel·lícula, La Playa, una pel·lícula de l'any 2000-2001, protagonitzada per Leonardo DiCaprio, i que és la que més pals ha rebut, probablement, l'amic Danny Boyle per aquesta pel·lícula. A mi em va agradar moltíssim. Va agradar molt. És una pel·li molt, molt divertida, força ràpida, i amb un DiCaprio sensacional, que intentava ja en aquesta època treure's l'estigma de Titanic. Per mi, de les pitjors interpretacions de DiCaprio, amb diferència, Titanic. La pel·li està molt bé, ell no tant en aquesta pel·lícula, però a La Playa torna a estar al capdavant. I segueix aquesta estructura, aquesta manera de buscar aquesta evasió. Vaja, una miqueta tot plegat.
Deixem-ho clar, mala interpretació de DiCaprio, no a La Playa, sinó a Titanic, per tots aquells que els agradi tant i tant aquest film.
Exacte.
La interpretació de Leonardo DiCaprio,
a mi no m'agrada
sempre
gens.
Segons Sergio Morales, no és ni de bon tros de les millors que li hem vist
ni de conya.
Al món del cinema.
Titanic és molt bona pel·lícula, està feta de moltes, té moltes coses bones, però els actors precisament no és el punt fort d'aquesta pel·lícula. Al James Cameron li importava un pebrot el que passés amb els actors, i el que li importava era demostrar com de bé podia fer que un vaixell s'enfonsés i com fer que la gent s'emocionés per això. I la història d'amor era una cosa secundària que dubto que ell fos l'artífex màxim d'això.
Ara l'hauràs de veure, a Leonardo DiCaprio, el Gran Gatsby, si no és que l'has vist allà.
No l'he vist encara, no. No l'he vist, no l'he vist.
I a veure què en penses, doncs, del paper.
A veure què tal, segur que ho fa bé. Jo en tinc confiança cega en aquest noi. Dues pel·lícules que també valen molt, molt, molt la pena. 28 dies després i 28 setmanes després. 28 dies després és dirigida per ell, i 28 setmanes la va dirigir un canari, el Juan Carlos Fresnadillo, i la produïa el Danny Boyle. Per tant, controlava molt de prop la direcció d'aquesta pel·lícula. Per mi és la millor pel·lícula de zombis dels anys 2000. Amb diferència, junta amb la revisió que es va fer de El amanecer de los muertos, és la millor revisió. I tot i ser una pel·lícula de zombis, va aconseguir mantenir aquesta estructura williana, podríem dir, de multitud, solitud, resolució. I tota la música fantàstica que ho acompanya tot plegat, amb aquesta evolució del personatge, de sentir-se una persona important en un conjunt, a veure que per si sol potser o no val res o si val res, segons la pel·lícula. Una altra que aquesta personalment no l'he vista, però també me la tinc pendentíssima, Sunshine, una pel·li del 2007 de viatges a l'espai, que també va tenir molt bona acollida. Slumdog Millionaire, que és de les més conegudes del Danny Boyle, va guanyar un Globus d'Or, va guanyar un Oscar. Sí, millor director, millor pel·lícula, una pel·lícula que potser li va donar el reconeixement que ja necessitava a aquest home. No reconeixement per poder seguir fent pel·lícules, sinó per tenir el recolzament de les productores. És que el Danny Boyle ha tingut sempre molt, molt, molt complicat per fer pel·lícules que ell volia. Per exemple, la tercera part de la saga 28 dies està escrita i està amb el repartiment pràcticament tancat, però no troba en producció, no troba ningú que pagui per aquesta pel·lícula, quan les dues anteriors van ser un èxit de taquilla i a nivell crítica també van funcionar prou bé. L'altra pel·lícula, 127 hores. Aquesta és la més clara de totes quan estructura de Boyle, és evident. Com comença tot i al final és aquella del noi que queda atrapat amb una mà entre una pedra i la paret a una muntanya i ha de fugir. És una pel·lícula d'acció feta en un pretext que no és d'acció. Això té un mèrit increïble. Fer que una pel·lícula que dura una hora i mitja, on només veus un noi amb una mà clavada contra la paret, i que no t'avorreixis, que sigui emocionant i que t'ho passis bé en aquell moment, ostres, això és al·lucinant, i a mi em sobta de debò que no li donguessin a l'Oscar o algun premi en el qual reconegués el talent que va demostrar tenir amb una pel·lícula rodada només en plans tan curts com es feia això. Quan una pel·lícula roda en tants plans curts s'acostuma a reconèixer, si no recordem Tiburón, que és una de les pel·lícules més laurades en aquest sentit. I l'última, Trans, aquesta pel·lícula una mica diferent a la que ens té acostumats l'amic Danny Boyle, que bé, li permetrem de tant en tant una ensopegada. Aquesta pel·lícula no ho és, no és una ensopegada, a mi és de les que menys m'ha agradat, no dic que sigui dolenta, val la pena si volem doncs tornar una miqueta a aquell esperit que teníem pel·lícules com Memento, que era allò d'anar recordant, de reconstruir tot a peces, però potser una miqueta menys caòtica que Memento, i per tant pel gran públic molt més agraïda de veure, i podem gaudir de la cara maca de l'amiga Rosario Dawson, que també s'agraeix moltíssim, i del seu talent, que de debò en aquesta pel·lícula ha demostrat tenir-lo, i tant de bo en breus pugui demostrar un cop més.
Doncs des de l'any 96 que el Sergio us recomana Trainspotting, i fins a l'última, Trens, aquesta pel·lícula que s'estrenava la setmana passada a casa nostra i a la cartellera també dels cinemes de Sant Cugat, el segell Danny Boyle i és en ella. Anem a Trens i a veure la crítica,
a veure què en diuen.
Partida. Per exemple, en Todd McCarthy del Hollywood Reporter diu: Danny Boyle evidentemente se divierte añadiendo giros y curvas y túneles y un infinito estilo a su moderno noir londinense. Trens, pero con tantos giros a la película, acaba por retorcerse en lugar de ir a alguna parte.
No, home, sí que arriba a algun lloc la pel·lícula. Jo crec que sí que arriba, potser dona massa voltes. Aquí sí que té raó el Todd McCarthy, que dona moltes voltes per arribar a un punt, però evidentment que arriba a algun punt. La història es resol, el personatge, el conflicte que té ell amb si mateix queda resolt, per tant, totalment rodona la pel·lícula, pot agradar-te com s'arriba o no, però és rodona.
Una altra crítica, aquesta breu, que m'ha agradat i que potser ens hauràs d'aclarir un terme, és la de Kyle Smith, al New York Post, diu: Este estimulante trabalenguas es una delicia visual, auditiva e intelectual. Es lo que pasa cuando el cine noir se va de juerga. Ja portem dues crítiques que fan referència al cinema noir, si
sí,
això què és.
Sí, cinema negre, cinema de gàngster. Podríem dir.
És una altra manera d'anomenar-ho.
Sí, està bé aquesta. La pel·lícula visualment és molt maca. D'auditiva, evidentment, per tot l'esclat de música que hi podem veure. Intel·lectual, no trobo que sigui un repte aquesta pel·lícula, de cap de les maneres. T'ho dona tot molt, 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 molt mastegat. Em sembla més repte, 28 dies després, comprendre tot el que està passant amb els zombis, imagina't, que no pas aquesta pel·lícula.
El Michael Phillips, del Chicago Tribune, diu una cosa semblant al que ens deia Sergio fa uns moments. Diu: Durante un rato, Trens me tuvo haciéndome pensar y más o menos enganchado. Pero luego la violencia, los temas, las traiciones y los enredos entre fantasía y realidad se hicieron aburridos. Jo em quedava amb la primera part.
Bé, a mi no em va arribar a fer pensar massa. És que, insisteixo, jo crec que t'ho dona tot bastant mastegat, eh? I a mi almenys no em va fer preguntar-me en cap moment que, oi, això per què ve? No, jo esperava que vindria a la següent escena.
És a dir, enganxat sí, però pensatiu tampoc tant.
No, 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 una pel·li que, no sé, potser m'equivoco, li donen 8 Oscars ara quan arribi la cerimònia, vés a saber, però em sorprendria força, que és una pel·li condemnada al blockbuster, a acabar els videoclubs, i que tant en tant es llogui, però no crec que sigui una pel·lícula que arribi tan enllà, ni tampoc trobo que tots aquests temes de violència, temes, traïcions, siguin tan avorrits. No em sembla una pel·lícula ni tan desastrosa ni tan fantàstica com el que has fet últimament el Danny Boyle.
Hauran vist la pel·lícula? Com diu l'Àngel, potser alguns faran la crítica sense haver-la vist.
Ostres. Espero que no, eh? Aquesta pel·li, a més, és curteta, dona una hora i... no arriba una hora i mitja la pel·lícula, vull dir que es veu molt ràpid, eh?
El Time, Richard Corliss, diu: Un tortuoso juego para la mente. Trens es también la película más divertida e inteligente en lo que va de año. Un altre cop la intel·ligència.
Ostres, no ho sé, aquest any es va estrenar Loopers, no vaig malament, i aquesta és la pel·lícula més entretinguda, divertida i intel·ligent que s'ha fet. Almenys en aquest gènere, thriller, acció, trobo que és la que està al capdavant, amb diferència.
A veure si estem més d'acord amb el Jordi Costa, que des del diario El País escriu: Un efectista desmontaje hipnótico del codificado género del robo o atraco perfecto. Un juego de ingeniosos trampa montojos que puede seducir mientras avanza imparable hacia su enlace, pero que no resiste ni dos minutos de reflexión.
Está bien, aquesta. Trobo que està molt, molt, molt encertada. És un desmuntatge exacte d'un robatori. És tot el que no hem vist, com s'ha tramat i t'ho van desmuntant. Era això, ho faria Ferran Adrià, eh? Com deia això, de construcció, que deia ell. Clar, sí que, veus, aquest sí que diu que la trama sí que avança, evidentment que avança, potser va donant voltes, però avança i arriba al final, però és que és això, queda resolt totalment, acaba i dius, a dormir.
Sí, ja Jordi està. Costa també utilitza ingeniosos trampantojos, que clar, va gustar lo meu.
Per mi la típica pel·lícula aquesta que requereix la intel·ligència de l'espectador i que diu, ai, dona, fa pensar la pel·lícula, que és un tòpic bastant estès en el cinema, en aquesta pel·lícula, de fet, el Danny Boyle no el volia, era... Acabo la pel·lícula i que l'espectador se'n vagi a casa tranquil·lament a seguir amb la seva vida. No, no vull que aquesta pel·lícula el persegueixi. I trobo que sí, aquest és l'objectiu del Boyle. Aconseguit i assolit. L'únic que espero des d'aquí, Danny Boyle, una abraçada ben forta, però segueix amb el teu cinema, la teva estructura, que és el que et fa únic i és el que dona carisma a les seves pel·lícules.
Analitzada aquesta pel·lícula, Trens d'emergència, anava a dir, amb el Sergio, ja que no tenim l'Àngel ni avui ni dijous de la setmana vinent, anem a comentar ara què arriba avui al cicle de cinema d'autor.
A veure.
Passarem per sobre. Avui la pel·lícula és Poulet ou Prune, és una pel·lícula francesa, el film Pollo con ciruela, si busquem la traducció.
No, jo m'estava preguntant, diu, què diu?
La història d'un virtuós del violí i la seva família. De fet, la dona del protagonista se sent sola des de fa temps per l'agenda que té l'artista i creu que el seu fill necessita una presència paterna, i en una de les seves baralles la dona trencarà el violí, provocant que Nasser, el protagonista, prengui la decisió d'acabar amb la seva vida.
Bé, bueno, a veure, final dur. A veure què tal. Una L'Àngel diria això de pel·lícula molt dura. Segur, té pinta de pel·lícula dura. Doncs bé, no l'he vista, per tant, no puc dir absolutament res sobre la pel·lícula. Escolta, em deixes fer un apunt?
Sí que podries dir, però l'horari i el preu? 8:15, primera projecció.
Gràcies.
A les 10 al segon passi, i 4,30 € el preu en taquilla, 4 si es fa abans la compra anticipada per internet.
Una badia, eh?
Sí. Home, no ho dubto. El Raúl Orgales també.
Sí, el Raúl s'ho sabia perfectament, i no, això sí que és veritat, s'ho sap perfectament el Raúl. Escolta, deixa'm fer un apunt abans de res. Avui ens ha deixat en James Gandolfini, el recordem pel seu paper com a Tony Soprano, a Los Soprano, però a mi m'agradaria recomanar un parell de pel·lícules que ha fet, perquè aquest home, a part de ser un fantàstic actor de sèrie, també ha fet bones pel·lícules. Tres pel·lícules que crec que valen molt la pena. Amor a quemarropa, la primera pel·lícula que va guionitzar el Quentin Tarantino, 8 mil·límetres, un thriller que està molt i molt bé, i 30 Zero d'Arcerte, aquesta pel·lícula de Catherine Bigelow, que va guanyar, va sobre el Bin Laden, com es deia, 30 dies d'oscuritat, es diu, la noche más oscura, ara.
Que la tenen... Zero Dark Thirty.
Sí, això, la noche más oscura, també apareix com el cap de la CIA en aquesta pel·lícula, i fa un actor fantàstic. Jo em quedaria amb 8 mil·límetres, una pel·li sensacional, i en el Gandolfini està que se surt.
Per cert, l'últim film fet per Gandolfini és The Incredible Bart Wonderstone, que es va rodar l'any passat, interpretada per Jim Carrey, Steve Carell i Steve Buscemi.
Comèdia.
Una pel·lícula que encara no s'ha estrenat a Catalunya, per
doncs...
tant, esperarem a veure l'ara, això sí, sense James Gandolfini, com dèiem, mort als 51 anys a causa d'aquest infart que ha patit a Roma quan es trobava de vacances.
Exactament això.
Doncs avui també en el seu record, aquest making of improvisat amb Trens, pel·lícula recomanada, i molt, Sergio, que després veurem si arriba als Oscars i s'endú premis, com dèiem. En principi,
escolta,
no ho tenim previst,
en
però
principi,
mai se sap.
Vaja, a mi em sorprendria força que arribés aquesta pel·li a algun premi, però, ei, mai se sap, que aquesta gent està molt boja, els de l'Acadèmia.
Si guanyés, ho celebraries?
Sí,
pel director?
Pel Danny Boyle, sí, seguríssim, s'ho mereix tot aquest noi.
I l'endemà vindries de ressaca.
Sempre.
Fem una pausa. Fins aquí el making of d'aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat la recomanació del Sergio, que també és un habitual del cinema, no és crític, com l'Àngel Comas.
No, tant de bo, però no.
Sí, un habitual a les sales de cinema sempre que pot escapar-s'hi. Tornant de la publicitat, parlarem de bàsquet, al programa d'aquesta final de l'ACB, que ahir el Barça, Sergio, la va lluitar, però finalment no la va poder aconseguir. El títol és pel Madrid.
Això mateix.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.